Aquest diumenge és 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Dues informacions, dues xifres que els poden interessar, una més de caire general i una més de caire particular, de caire local, de caire sitgetà. Segons les xifres del Col·legi d'Advocats de Barcelona, el Col·legi d'Advocats l'any 2025 va intervenir d'ofici en 12.852 actuacions vinculades a violències masclistes i de gènere. 12.852 actuacions que van mereixer la intervenció d'ofici dels advocats del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Això vol dir 35 casos al dia de violència de gènere o de violència masclista, un 9% més que l'any 2024. En una informació que publiquen diversos mitjans, agafem la de BTV, els advocats d'ofici van atendre cada dia 35 casos de violència masclista, 3 més que el 2024, i el 2025, com els deien, van intervenir en 12.852 casos, que és una xifra veritablement enorme. Un any més, per tant, creixen els casos i el 2026 continuen a l'alça perquè aquest mes de gener, només el mes de gener del 2026, les intervencions a la qual hi han participat els advocats d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona s'han disparat fins a les 976. Només el mes de gener, 976 intervencions. Unes xifres que la degana de l'ICAP, de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Cristina Vallejo, ha qualificat d'esgarrifoses i impressionants. I des de l'àmbit més general a l'àmbit local, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sitges ha atès durant el 2025 un centenar de dones, la majoria per qüestions relacionades amb la violència de gènere. Des del servei es promou la igualtat efectiva entre dones i homes, a més de treballar per visibilitzar les dones en tots els àmbits de la vida social i comunitària. Saludem a la cap de la Regidoria de Drets Civils, la Mireia Paretes. Mireia, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
No sé si aquestes xifres són més altes que les del 2024.
Doncs ronden el mateix. I aquest any eren 103 persones ateses, 103-104 persones, l'any passat eren 98, si no m'equivoco, 99. Vull dir que cada any no baixa. Si és aquesta la pregunta, no baixa.
D'acord. Per tant, no podem dir que sigui... Bé, està clar que... No podem dir que sigui una bona xifra.
No ho és.
Per què no hi ha bona xifra aquí, no?
No. Els darrers anys que s'està contemplant, vull dir, des de l'Estat i des de Catalunya s'ha fet un registre des del 2003 que es fa a nivell estatal i es registren doncs, tots els tipus de violència exercida cap a la dona i els feminicidis i va a l'alça. Hi ha hagut algun any que ha repuntat més que d'altres, però no és una xifra que baixi.
La població està augmentant a Sitges. Aquesta també és una derivada que cal considerar?
Sí, segurament. Sí. Clar, quan més persones hi ha en un municipi, doncs segurament...
Estadísticament, augmenta... no?
Sí, puja l'estadística, però et diré que ha sigut, segurament, no ha sigut el motiu que hi hagi més atencions, no? Nosaltres contemplem doncs, el nombre de persones ateses, no? De dones ateses en aquest cas, però també d'actuacions. Nosaltres ara estàvem al voltant de les 900 actuacions a l'any. Això vol dir que registrem la primera visita, però també totes aquelles visites que es fan al llarg de l'any. Vull dir, una dona pot venir la primera visita, la registrem com a nova, que són aquestes dades,
sí.
I després, si durant l'any ha fet 5 visites amb l'advocada, amb la tècnica del CIAT, també ho contemplem. Per tant, estaves donant dades de la Generalitat i aquí en el municipi doncs, rondem les 900 atencions. Llavors, segurament, doncs, més població, més atencions, però ha anat progressiu, no sé com dir-te, vull dir que segurament és una dada més, però ja t'ho dic, es manté com estable.
Ens ho has posat molt bé per preguntar-te mal que sigui, perquè com sempre diem cada any, i gairebé ho podríem dir bastant més sovint, aquelles dones, aquelles persones que es puguin sentir en algun moment o que creguin que estan sent víctimes d'una forma continuada d'allò que en diríem de maltractes cap amunt o de tot el que es podria considerar una agressió, arriben al Servei d'Informació i Atenció a les Dones i a partir d'aquí què passa, Mireia?
Doncs en principi, o sigui, qualsevol persona, el CIAT, també val a dir, és un servei d'atenció i informació a la dona, no especialitzat en violència.
D'acord.
Però sí que és veritat que darrerament, els darrers anys, ja ens estem trobant a nivell Catalunya, no sol passar Sitges, que ens estem especialitzant en un tema de violència. Que les dones s'adrecen al CIAT, generalment, i quasi rondava el 90% de les atencions que fem és en torn a la violència.
Val?
Llavors, el que ha passat és que les tècniques ens hem anat especialitzant en un tema de violència que fa uns anys enrere eren casos, però no eren la majoria de casos com és ara.
Uh-huh.
Llavors, el Servei d'Atenció i Informació a la Dona atenem a qualsevol dona, en qualsevol inquietud, referent al tema laboral, social, qualsevol tema. Vull dir, no sol especialitzat en violències. Val? Vull dir que qualsevol dona pot adreçar-se i nosaltres derivarem en el servei que més escaigui. Sí que és veritat que en el tema de violència, doncs qualsevol persona, qualsevol dona, no?, que estigui patint una violència o que estigui en un moment de la seva vida que no sap identificar que sí que està patint una violència.
D'acord.
Això també ens passa, perquè hi ha una persona que té un malestar, que està vivint una situació dins la parella, que ara hi ha molta informació i potser identifica a través d'alguna sèrie, d'alguna conversa amb una persona coneguda, identifica que allò que està vivint doncs podria ser, no?, que està patint qualsevol tipus de violència. Val? Pensem sempre en la violència física, que és com la més visible, però hi ha molts altres tipus de violència més amagades o que no tan visibilitzades, violència econòmica, violència vicària, no?, cap als nanos. Vull dir, qualsevol tipus de violència, llavors es pot adreçar al servei i des d'allà l'informarem dels recursos que té a la seva disposició. I es farà tot un seguiment. També assessorament jurídic, que fan la mateixa seu del CIAT, i assessorament psicològic, que derivaríem en aquest cas en el servei especialitzat que està a Vilanova.
Formulo aquí una qüestió que segurament també són vasos comunicants, perquè no sé si al CIAT arriben, perquè la realitat també, com comentava la Mireia Pareta, se'ls ha portat a especialitzar-se sobretot en aquest àmbit, i arriben persones que han formalitzat una denúncia als cossos de seguretat i arriben persones que no l'han formalitzada i des del CIAT se'ls pot dir, escolta'm, tu estàs vivint un cas que hauries de denunciar o hauries d'anar a parar a policia o a Mossos i donar-ho a conèixer.
Sí, però aquest és un tema interessant. Nosaltres, les tècniques, en aquest cas, no obligarem, que sé que vols dir que no obliguem, però
no.
És veritat que no sempre la solució és denunciar.
Entesos.
Això és una cosa que llavors hi ha moltes derivacions que venen directament des de Mossos, que els diuen a Mossos i a policia local, aneu al CIAT, que us faran aquest acompanyament. I també nosaltres, en el cas, no?, vull dir, hi ha casos de tot, ens trobem que a vegades sí que veiem que seria una via la denúncia, però no sempre és la via o la primera via.
D'acord.
Sí, d'entrada, una persona que arriba al CIAT no li diem, mira, denuncia després, anem a veure què passa. No, perquè la via a vegades no és la denúncia. A vegades la denúncia fica en perill la persona. O sigui, si una dona denuncia...
Interessant reflexió aquesta. Perquè tenim molt interioritzat, i suposo que és bo que estigui interioritzat, la importància de denunciar un fet que pot ser delictiu. Però, en canvi, ens dius que per experiència pròpia, evidentment, hi en teniu molta, el fet de denunciar pot encara posar en una situació més compromesa a la persona denunciant.
I tant. O sigui, no és immediat. Una dona denuncia perquè està vivint una situació de violència i llavors, clar, s'han de contemplar molts altres factors. Si la persona té on anar, si realment un cop fas la denúncia a Mossos en aquell mateix moment pot anar i fer un... a l'home per treure'l de la llar familiar. A vegades hi ha indicis, a vegades costa més. Llavors, si no està clar que la persona denunciï, es pugui quedar a casa seva i estigui protegida, ella i si té fills, els fills, la denúncia s'ha d'esperar una mica, o sigui, hem de valorar, no esperar, sinó s'ha de valorar, en cada cas és un món, però sí que s'ha de valorar. Per tant, allò de ves i denuncia i sobretot, i perquè si no...
Exacte.
Sí, evidentment és un pas, sense denúncia no es poden activar alguns recursos, però sí que el que nosaltres intentem explicar a la dona és que també s'ha de protegir. Vull dir, en el moment que estiguin és perquè tens lligat, que tens un lloc a anar a dormir aquella mateixa nit, i no hi ha un... doncs això, no? Si Mossos no pot, doncs en aquell moment emportar-se a l'home, per qualsevol motiu, és que hi ha casuístiques les que vulguis, però és veritat que sí, la denúncia ha de ser-hi per activar alguns recursos, però si és d'aquí un mes o si és quan la persona ja està realment té un entorn protegit com per denunciar o perquè es veu que tindràs recorregut la denúncia. És que a vegades la denúncia no té recorregut perquè no hi ha proves
del
fet delictiu. I llavors ens quedem en aquella situació que dius, vale, jo he denunciat, m'he atrevit i ara em quedo desprotegida davant l'agressor i, a més, bueno, se m'ha complicat molt la vida. Vull dir que nosaltres sé que estudiem, donem aquest suport i aquesta informació perquè de vegades sí que ens ha passat que hem d'esperar una miqueta a tenir més lligat la situació personal de la
esclar, dona. Esclar, tu pregunto d'aquesta manera perquè, per tant, és perfectament comprensible i raonable pensar que hi ha dones que no denuncien o bé per una qüestió de por o bé per una qüestió simplement de veure que no tenen possibilitat de trobar alternativa a la situació que viuen ara.
Clar, a veure, quan sentim en la televisió, a més és molt sovint, però que diuen és que hi havia aquesta persona, no?
Doncs,
hi ha hagut un feminicidi, no havia denunciat, no hi ha denúncia, i llavors, clar, pensem com és possible que això, no? Vull dir, que estigués vivint una situació d'anys, de...
Sí.
És que no sabem la situació real d'aquesta dona. Vull dir, potser aquesta dona no tenia on anar, no, vull dir, es quedava més en perill si denunciava, si, vull dir, valorava. En aquell moment poden passar mil coses. La sortida no és única, la denúncia. Sí que nosaltres diem, vinga, va, doncs si denuncies, tindràs aquest recurs, ho podrem fer això, podrem fer l'altre, però si no és el moment, en absolut pressionem, vull dir, ja mirarem el moment per fer la denúncia, però sí que és veritat que hi ha com un limbo, no sé si deixen dir-ho així, de gent que està vivint una situació molt complexa, l'està aguantant cada dia, però en canvi no veu la sortida alternativa a la denúncia i per tant no s'atreveix a fer el pas.
I si no la veu és perquè potser no n'hi ha en aquell moment.
Bueno, potser és perquè no n'hi ha, potser... Sí, és que pot ser. Que ens hi trobem, no ens enganyem. Una persona... Clar, és que aquí entren molts factors, qualsevol... Si una persona no té familiars a prop, per dir alguna cosa, ha de marxar del pis perquè resulta que és propietat de la parella i no té on anar, perquè no hi ha una alternativa habitacional, perquè hi ha recursos d'urgència per dones, però estan col·lapsadíssims a Catalunya. Hi ha una espera de 6 mesos, 7 mesos...
Déu-n'hi-do.
Sí, o més, vull dir, o més. Llavors, què fa aquesta dona? On va? Si els lloguers estan com estan, si potser has de marxar, has de desarrelar els fills del col·le perquè el que has trobat és una habitació a 40 quilòmetres, no? Que te la puguis pagar a 40 quilòmetres de casa teva, llavors treus els nanos del col·le. Vull dir, tot això, que d'entrada sembla com... clar, no ha denunciat, clar, és que clar, si no denuncies no et podem protegir. Ojo, perquè a vegades les situacions són més complexes i aquí entrem al CEAT i entrem tota la xarxa d'atenció a les violències. Però ens trobem a vegades, i això ja, vull dir, ho diem públicament i ho diem en els estaments que ho hem de dir des del CEAT,
però
ens trobem moltes vegades que els recursos queden insuficients, per tant dir-li o fer que una dona marxi de casa seva perquè la situació
és X. És a dir, que assumeixi una responsabilitat que no podrà mantenir perquè no està en una situació de mantenir-la, és un risc per la pròpia dona més enllà de la situació que pot patir de violència.
Clar, llavors pot ser que llavors marxi de casa seva, que aquí sigui propietat de l'home, que llavors sí que hi hagi una denúncia, que llavors hi hagi mesures civils i que pugui tornar a casa seva amb els fills. Vull dir, sí, però d'entrada... A vegades el primer pas, que sembla tan des de fora, no? Sembla com tan...
Sí, tan senzill.
Clar, fem això, vinga, tal, anem per aquí, anem a denunciar, després de la denúncia fas això. Doncs moltes vegades no estem... Jo penso que no estem preparats pel gran... Bueno, per aquestes dades, no? Anem a dir-ho així. Uh-huh. Per aquestes dades no està preparada la xarxa o no pot contenir la xarxa, no pot assumir tot el que comporta el sí de les violències.
La protecció d'una dona en un moment determinat.
Això... Tot el que es pot, hi ha una xarxa, però és veritat que aquí se'ns queda curta.
Això és una qüestió generacional o no? I no sé si amb els anys d'experiència esteu notant que la gent jove que hauria d'alguna manera partir d'una experiència de vida i d'un entorn social molt més intolerant davant les agressions, doncs resulta que també a vegades viu casos d'aquesta mena, o és una qüestió més de persones madures, de persones grans, casades, emparellades?
No, malauradament no, i aquí sí que és una mica, bueno, és igual, és opinió personal també, però que avalen les dades, eh? Uh-huh. I hi ha una corrent, o sigui, semblava, no?, que diguéssim que la gent jove, doncs, amb el tema de feminisme, de
sí,
posicionar-se...
Sí. N'era molt conscient.
N'era molt conscient, i és molt conscient, però també s'ha polaritzat. I els darrers anys, no sé, dir-te tres, no sé ben bé quin és el punt que ens comencem a donar. No fa tant, que comença a estar molt polaritzat la joventut. Per tant, hi ha una banda molt feminista, molt reivindicativa, molt drets a les dones, nois
sí.
i noies, eh?
Sí, sí, sí.
Nois i noies molt posicionats, i ja se'ns està polaritzant cap a l'altra banda. Què vol dir? Doncs, converses entre nois i noies... De que les coses que fan és perquè m'estima. O sigui, tornem una mica a una regressió amb un discurs de que si un noi és gelós és perquè m'estima, que si em controla el mòbil és perquè vol saber on estic perquè m'estima molt. Frases tipus us esteu passant les feministes i els homes en quina posició estem i és que teniu mania als nois. És que llavors torna a haver una corrent, no?, molt de treure pit davant el feminisme, vull dir, la contraposició. Llavors què passa? Que tenim a joves, no?, molt reivindicatius i molt en pro del feminisme, molt en pro de la igualtat, i per altra banda aquesta mena de regressió cap a la posició, doncs jo no m'importa estar, o sigui, ser la subordinada, fer coses pel meu noi, si és que jo deixés de treballar no passaria res perquè em mantindria el meu marit, i llavors, clar, doncs et quedes una mica parada de que en aquests darrers temps hagi anat cap aquí. Tenen més informació. És veritat que també tenen molta informació de tot, i de les violències. Es fa molta pedagogia, es fan molts cursos, molts tallers. Hi ha gent i pares que no ho creuen necessari, així ens ho han fet arribar, de que es facin aquests tallers a les escoles, en els instituts, sobre la igualtat. Nosaltres creiem i seguirem apostant per aquí.
D'acord.
És molt, molt necessari que hi hagi aquesta informació, però veràs, o sigui, vale, no cal que estiguis posicionat en ser super reivindicatiu i superfeminisme, però entén què vol dir igualtat, entén que estem parlant de violències quan estem parlant de violències masclistes, més estructurals.
Ens ho ha posat molt bé la Mireia Paretes per obrir tres flancs que no sé si també arriben als despatxos del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Primer, el vessant del, diguem-ne, assetjament o no tant assetjament o determinades actituds en el món laboral, en el món del treball. Segon, allò que pot passar a peu de carrer, en una trobada, en una festa, en una celebració. I tercer, i suposo que tindria bastant també a veure amb el que acabem de comentar, l'assetjament o un determinat tipus de tracte a través de les xarxes socials o del WhatsApp. No sé si són tres aspectes que també arriben al despatx del SIAT.
També arriben i, a més, hi treballem. Vull dir, el SIAT en si fem atencions presencials i que estem atenent, doncs, tot això que hem estat parlant fins ara, però també fem una part molt important de sensibilització, visibilització i de lluita per la desigualtat de gènere. I llavors en aquesta part entra tot allò que treballem, no són els dies de commemoratius, que fem, doncs, 8M, 25M, llavors sortim al carrer i tal. No, durant tot l'any nosaltres estem treballant en temes de tallers, en temes de xerrades, moltes reunions a nivell comarcal i, bueno, a nivell generalitat. Vull dir que estem treballant en com podem arribar a totes les esferes socials, vull dir, de totes les edats i de les maneres. Llavors, el tema laboral s'està treballant molt, s'està treballant molt també a través de la Generalitat, amb una nova línia que es diu d'equitat en els treballs, i per tant la lluita, no?, o el que s'intenta a través de tècniques, és que facin tot aquest seguiment a les empreses en temes d'assetjament laboral, perquè n'hi ha, i perquè hi ha discriminacions dins les empreses. I no ens n'adonem perquè ho tenim tan interioritzat que no, fins que no ens ho fiquen davant i ens diu, escolta'm, això és violència, no? És com una mica el que ens ha passat els darrers anys, que fins ara en teníem violència masclista com aquella, no? Física, no es contemplaven d'altres. Doncs un cop està davant, en el tema laboral també està passant, també hi ha tipus d'assetjaments en l'espai laboral que s'estan donant.
Aquests assetjaments que venen molt sovint també relacionats amb posicions jeràrquiques dins de l'empresa, eh?
Exacte, vull dir que és un tema més d'estructura, i el que estem intentant fa anys és visibilitzar que hi ha una violència estructural. Vull dir que no dius, no, si jo la meva feina, jo això... No, és que hi és, però no hi és perquè el teu cap ara digui estic exercint. És que ja ve donat de molts anys d'exercir aquesta discriminació dins l'empresa.
Difícil. Llavors, difícil de provar moltes vegades o què?
Sí.
Perquè, esclar, qui és qui diu que és que m'ha dit, o és que cada dia em passa això, o és que no sé què, i estem sempre amb aquello del testimoni d'un contra el testimoni de l'altre, no?
Bueno, és difícil de provar. També és veritat que si, vull dir, si fas sensibilització, si vas a les empreses i si dius, escolteu-me, això ho és. Vull dir, no és tan difícil revertir la situació en el sentit de donar informació. Moltes vegades és que no la tenim o no la tenen. De dir, ai, això que estic fent, no? Està contemplat com... Sí, ho és. El que passa és que es pot revertir amb informació, amb un pla d'igualtat a les empreses, on sí, vull dir, està obligat.
És a dir, allò que permeti establir un marc, no sé si dir ètic, diferent, i que, per tant, tothom se senti més o menys interpel·lat amb les bones actituds i la bona relació, i desdescartin qualsevol d'aquestes, no sé si dir, petites frases o petits gestos que formen part d'una, diríem, o que ens ha dit la Mireia Paretes, d'una certa tradició molt incorporada, no?, en el món de l'empresa.
Bueno, quan es fan els plans d'igualtat a les empreses, que estan obligades les empreses de més de 50 treballadors, però també les més petites, s'ajuda, s'ajuda administrativament, les administracions doncs ho subvencionen. Tu fas un pla d'igualtat i en el moment que l'estàs fent, realment és molt interessant veure totes aquelles casuístiques, tots aquells moments que dius, oh, això no ho havia contemplat jo com a tal. Doncs en el moment de fer un pla d'igualtat, en el moment de fer un pla intern d'igualtat en qualsevol empresa, sorgeixen, no?, tots aquests dubtes, totes aquestes informacions. És el moment per ficar-ho sobre la taula, no passa res. Vull dir, no ens hem de sentir com a empresaris, no?, de dir, és que clar, no paren d'aborxar-me perquè jo no... No, vull dir, és una eina més cap a la igualtat. Però
és a dir, que ningú no se senti agreujat pel fet de participar de quelcom que ajudarà a fer l'empresa millor i a fer les persones millor, no?
Sí, si partim de la base de que quan parlem d'igualtat és perquè tota la societat se'n beneficia, no únicament les dones, llavors potser podem començar a caminar junts. Uh-huh. Vull dir, si al final pensem, no, és que el tema feminista és cosa de dones, no, feminista... qualsevol persona ho pot ser, vull dir, tant de bo, homes i dones, vull dir, que això es comença a interioritzar, també, vull dir, que un home es defineixi com a feminista no és ai, no, doncs les empreses igual, en totes les esferes hauria d'arribar aquest mantra, no? I si caminem junts en tema d'igualtat, ens beneficia a tothom, perquè al final, doncs és un camí que s'ha de recórrer junts, igual que a nivell empresarial, igual que a nivell social, amb el que dic, en totes les esferes de la vida, perquè al final el que volem aconseguir és aquesta igualtat efectiva i aquesta igualtat plena, i el camí en tema empresarial és aquest, els plans interns d'igualtat, en el tema laboral, doncs començar a percebre, no?, que sí que hi ha discriminacions diàries que no les teníem assumides com a tal i existeixen, doncs bueno, aquest seria el tema més laboral. Mm-hmm. Nosaltres podem donar aquesta informació, i també en el servei d'ocupació que tenim local, vull dir, en tema d'empresa, no?, del nivell 10, doncs també es pot donar aquesta informació. El CIAT també està per això. Després ja derivarem on calgui, però la primera atenció, la primera informació, tranquil·lament pot venir algú que se senti que està sent discriminada, assetjada laboralment.
9:39 minuts per tancar, i a partir també d'aquella reflexió que ens feia la Mireia fa un moment sobre els joves. Les xarxes i WhatsApp els canals de comunicació s'estan convertint en un vehicle per deixar-se anar i en un veritable mal de cap, en aquest sentit?
Sí. Les violències digitals, doncs a Mossos fa molts anys que treballa, cada mes té unes guies esplèndides envers aquest tema, sí, i és una eina terrible quan parlem de violències, perquè l'assetjament, clar, ja no sol és in situ, no? Vull dir, en una persona que estigui doncs, a l'institut o que pugui rebre aquest tipus de violència més directa, sinó tota aquella que es fa a les xarxes. S'ha obert un món, parlo bo i parlo dolent. El que passa és que en temes de violències, molt. I treballem molt, també estem rebent molta informació i molta formació nosaltres com a tècniques, però sí, és un flanc terrible en aquest sentit.
Clar, que no sé si en aquest sentit qualsevol noia jove que qui li arribi per WhatsApp o per xarxes continuats missatges allò d'assetjament, si el consell millor que es pot donar és que ho talli de socarrel o què?
Sí, si tu estàs rebent un missatge, passa que és el que dèiem abans de les dones, no? Com és que no denuncien?
Exacte,
imagina't això. Una noia jove que està rebent missatges, no s'atreveix, cada mes al seu grup d'amics i amigues. El que passa és que sí que està bé comentar-ho. Jo els diria a totes i a tots aquells que estan patint que ho comentin, a l'institut. Hi ha sempre un referent i en els instituts està... Vull dir, hi ha figures ara mateix a qui es poden adreçar i no tenen per què ser els pares o mares que d'entrada dius ahir, sinó els cocobes, per exemple, que són unes figures que hi ha a l'institut. Després, doncs mira, un exemple, nosaltres estem manant als instituts, als tres instituts de Sitges, doncs hi ha uns dies que presencialment doncs posem un punt lila, no? Un mini punt lila. Aprofitar aquests espais per apropar-te i dir-li a algú que potser no és el pare, la mare ni el tutor, però vas allà i dius, mira, m'està passant això, doncs ens hi estem trobant preguntes, però que ho facin, que tenen gent a qui apropar-se i dir això, no, hi ha gent que diu això és violència? I t'ho pregunten.
D'acord. Tornem a aquell argument que ens donaves, de si a vegades està tan interioritzada una determinada forma de comunicació que no es considera o que s'ha, no sé si s'ha normalitzat o s'ha cronificat una determinada forma de parlar-se o d'adreçar-se.
Ho hem assumit com a tal, i també és violència que tu envies una foto amb el noi que t'agrada o amb el teu xicot que surts i estàs així, i ell la distribueixi sense el teu consentiment, també ho és. I si a més amb la IA ara fan fotografies i retoquen i acaba la teva fotografia doncs despullada i aquella foto no l'has donat, tot això sí que és denunciable. Però si en el moment és el que deien, si en aquell moment dius se'm fa un món quan parlo de denúncia, i més amb algú, t'imagina't, algú de 13, 14 anys...
Està clar.
Prèviament hi ha informació, reculls tots aquells indicis que poden ser després doncs, del fet denunciable, no? De captures, de pantalla... Vull dir, hi ha un seguit d'actuacions prèvies, potser, a la denúncia, que ens poden servir perquè això tingui recorregut.
Perquè de la vostra experiència a instituts hi ha una certa consciència que es pot arribar a fer molt de mal a través dels canals de comunicació i de les xarxes?
Sí, se'n parla molt. No sol des de CIAT, sinó des de tota la xarxa i a nivell educatiu també es fa molta feina. Jo penso, però com el que et deia abans, que no arribem o arribem sempre com a...
Ja, tard.
Com a feu, allò, vinga, sí, però s'està fent feina, perquè ens estem adonant, perquè les dades són esfereïdores, vull dir, a tot diuen que hi ha tantes, no?
Feminicidis
a l'any. I ens quedem amb un número, no? Que això ho dèiem el 25 de novembre. Jo em quedo amb un número que al final també l'he normalitzat. I és molt dur, el que estic dient.
No,
però és veritat que hi ha un moment que diu 80 dones... I 82 dones... I al final...
Com els accidents de trànsit o qualsevol altre.
Exacte, vull dir que al final assumim com una dada i se'ns queda allà, i en aquell moment colpeix molt, però darrere aquesta dada hi ha una dona que potser ha deixat tres fills, que ha deixat la mare, el pare, la germana, el germà, i llavors dius, no, és que tot això a nivell social, cada mort és terrible, però cada tema de violència, encara que no acabi en un assassinat, És igual, és que està continuant la societat. Llavors, a nivell joves, doncs hi ha molta feina a fer. Sí que és veritat que hi ha més consciència, però també i va molt ràpid. I llavors hem d'anar veient com arribar i quina és la millor manera d'arribar i de passar tota la informació.
Per tant, hi ha motius per la preocupació, però hi ha motius també per l'esperança, però com deia la Mireia Paretes, no es pot perdre el temps perquè va tot molt ràpid. I per tant és difícil seguir la velocitat dels esdeveniments i de les noves formes de comunicació i de les noves eines tecnològiques que permeten també desenvolupar el millor i el pitjor tot plegat, no?
Sí, quan arribes i dius ara
he pillat
com arribar, doncs no, me'n surt per una altra banda, una altra cosa, no? Una altra eina que es fa servir per... Uh-huh. Però jo penso que la direcció hi és, que sabem cap a on hem d'anar, però sí que hi ha una manca de recursos generalitzada, vull dir, és una queixa que hi ha i sempre que l'administració sempre ens estigui encaixant, no? No arribem. I ja està, vull dir, és un fet. No arribem, es va en la línia, però és veritat que per erradicar la violència cal moltes més eines i un desplegament i unes coordinacions que tot i que estem en el camí, és el que et dic, quan sembla que estiguem arribant allò que no arribarem, però sí que és veritat que cal, perquè hi ha una xarxa, però cal dotar-la de recursos, si no ens quedem a mitges. El CIAT ara mateix està sostenint moltes vegades com pot totes aquestes atencions i tot aquest volum de gent, i quan creus que a Sitges no passen tantes coses, no? A Sitges a vegades anem a reunions i ens diuen a Sitges que us passa? Sí. Dius, home, a Sitges, a part de tenir moltes altres coses, doncs també.
A la rebotiga de Sitges passen coses.
Clar, passen coses, no? I llavors és veritat que s'està sostenint unes situacions des de fa anys molt complexa, i amb el tema d'atenció a la dona, tant tema de violència, que és com la punta de l'iceberg, no? la que es veu més, sota hi ha tot un tema estructural i un tema de joves i un tema d'infants, no? Que també estan veient el tema de violència a casa seva, que a més, doncs tota aquesta part més enfonsada i menys visible és la que estem també treballant perquè es visibilitzi, perquè siguin capaços de ficar-hi remei o d'anomenar-los i de seguir amb aquesta lluita.
Diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el manifest, com els dèiem, es llegirà al Mercat Vell a les 12 del migdia, amb aquest canvi propiciat per la previsió meteorològica, però ens han agradat molt aquestes reflexions que ens ha deixat la Mireia Paretes des de la Regidoria de Drets Civils. Mireia, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu, bon dia. Adéu.